Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, dia de clàssic, el quart clàssic ja d'aquest 2023. En el primer, la final de la Supercopa, el Barça va ser clarament superior. En el segon, l'anada de la semifinal de Copa, el Barça se'l va endur per 0-1 gràcies a la fortalesa defensiva, però el partit va ser clarament dominat pel Real Madrid. I en el tercer, en el de Lliga del Camp Nou, el Barça també es va imposar per 2-1, però encara que va dominar moltes fases del partit, al final el partit es va resoldre per detalls. Així que veurem avui per on surt el tret. Impossible de preveure, perquè el Barça té avantatge al marcador, juga a casa, però té baixes molt importants i el Real Madrid darrerament juga millor al Camp Nou que al Bernabéu. No ens queda més remei que esperar a que arribin les 9 de la nit i a veure què passa. El tiempo de juego arrenca a la COPE mitja hora abans, a 9:15. Espera la final del dia 6 de maig a la Cartuja, a l'Osasuna, que va ser capaç d'eliminar l'Atlètic Club a Sant Mamés. Va fer un exercici de supervivència brutal, perquè el domini de l'Atlètic Club va ser total, Sant Mamés estava a rebentar, però un gol de Pablo Ibáñez a 5 minuts pel final de la pròrroga va classificar a Osasuna per la segona final de Copa de la seva història. Després passarem per Pamplona, que és festa grossa avui allà. Atenció amb això, que estem pendents a aquesta hora dels moviments de Luis Enrique, que ha viatjat a Londres per negociar el seu fitxatge pel Chelsea. Ja és notícia important de per si que Luis Enrique pugui agafar una banqueta, però si, a més, és la banqueta del rival del Real Madrid als quarts de final de la Champions, doncs ja ni et dic, el morbo de l'eliminatòria, evidentment, es dispara. A veure si es tanca. A l'Espanyol, Luis García continua preparant el seu debut a la banqueta del club blanquiblau, que serà aquest dissabte, precisament contra l'Atlètic Club. Avui parlarem de Luis García amb l'home que va apostar per ell en la seva primera experiència com a tècnic, que és Carles Domènech, el director executiu de l'ADAM. El Girona Reinier ha estat sancionat amb 2 partits per l'expulsió del dia de l'Espanyol mentre s'escalfava. Es perdrà, per tant, els partits contra el Barça i contra l'Elx. En bàsquet, el Manresa disputa el primer partit de la sèrie de quarts de final de la Champions contra el Tenerife, és a 3 partits, el primer allà, i en handbol el Barça és campió de Lliga, després de guanyar-li ahir al Valladolid i de l'ensopegada del Granollers a Benidorm. És la Lliga número 30 pel Barça, van 13 seguides. L'enhorabona pel Barça, que ha convertit en rutina una cosa tan complicada com és guanyar una Lliga. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Tomàs Guasch i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, fàcil. Qui passa avui, el Barça o el Madrid? Creieu que el Barça al 62%? Aposteu pel Madrid al 38%. En clau Espanyol, la pregunta, després que hagi caigut Diego Martínez, és si ha de seguir el director esportiu Domingo Catoira. Heu votat que sí només al 6%, que no al 94%. I en clau Girona, avui que ha parlat Gazzaní Gallà, us demanem que valoreu la seva temporada. Creieu que és excel·lent al 15%, notable al 50%, la majoria ha aprovat el 15% i el suspeneu al 20% dels que heu votat. Jorge Martínez està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota és la pilota del clàssic de Copa, ja roda Esports Cope.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro, porque cuando eres profesional todo es más fácil, si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano, y eso sí que es profesional, muy profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dimecres, que de seguida obrirem la prèvia del clàssic, però abans hem de comentar les novetats al voltant de la notícia del matí, que és que, com us deia, Luis Enrique Martínez ha viatjat fins a Londres per fitxar pel Chelsea. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
L'operació encara no està tancada, no. Però el fet que Luis Enrique viatgi cap allà vol dir com a mínim que està molt avançada.
Sobretot si ho fa acompanyat d'Ivan de la Peña, que farà les tasques de representant de Lucho, i del seu fill Pacho, que assessora l'entrenador en matèria de xarxes socials. Han sortit a primera hora d'aquest matí i ara mateix és indiscutible que Luis Enrique és pole number one de candidats a la banqueta del Chelsea, per davant del mateix Nagelsmann, que havia sonat amb força, o d'altres opcions com Pochettino o Roberto Di Zerbi. Segons The Independent, el que ha captivat el club anglès de Luis Enrique és que els hi ha ofert una visió molt clara del que vol i com jugaria si ell fos el tècnic del conjunt anglès, amb la pressió alta i la intensitat com a trets identitaris. En aquesta mateixa informació s'explica que Luis Enrique ha estat en aquests mesos perfeccionant el seu anglès, perquè això en un principi va ser obstacle quan el Chelsea va considerar per primera vegada l'opció de Luis Enrique per la seva banqueta. Tot està pendent d'una reunió amb Todd Boehly, president del club de Stamford Bridge, aquestes properes hores, clau per veure si Lucho és definitivament el substitut de Graham Potter. Si fos així, el seu primer gran repte seria l'eliminatòria de Champions contra el Madrid, amb un possible debut com a tècnic blu al Santiago Bernabéu.
Buf, no vegis, com es dispararia el morbo, eh?
Home, el morbo està servit. Evidentment, el que insistim ara mateix és la primera opció per dirigir el club de Stamford Bridge i tot està pendent d'aquesta reunió. Diuen de tot Boehly que és un president amb una visió també una mica peculiar del món del futbol i són dos ments, home, que per entendre's anem a veure si troben punts de connexió o en comú, perquè Luis Enrique...
Es poden
divorciar als 5 minuts. Sí que és veritat que Luis Enrique havia vingut donant avisos a les seves darreres compareixences públiques, en el sentit que només consumeixo premsa anglesa, m'agradaria entrenar a la Premier, ja eren ams que ara mateix el Chelsea ha pogut captar, i tot, insisteixo, pendent d'aquesta reunió amb tot Boehly per veure si Luis Enrique es queda o no com a primer llogater de la banqueta de Stamford Bridge i substitueix a Bruno Saltor, que per cert va arrencar un puntet en l'empat a 0 contra el Liverpool.
Doncs estem pendents, si hi ha alguna novetat, evidentment us la oferirem a l'antena d'Esports Cope. Anem al clàssic.
Tienen más ganas de revancha, tendrán más coraje, más amor propio para sacarlo mañana, ¿no? Yo creo que vendrán tocados, está claro, ¿no? Han perdido los últimos tres clásicos, pero mañana es otro. Y es otra guerra, es otra competición y nos jugamos estar en la final. El Madrid siempre compite y más contra el Barça. Hemos tenido la suerte de ganarles en los tres últimos partidos, pero no significa nada. Mañana viene otro y de alguna manera visualizo un partido complicado, difícil.
La idea no es de volverse loco para marcar un gol. La idea de hacer un partido completo, de manejarlo bien, con el sin balón, de controlarlo bien. El Barça nos ha ganado los últimos tres partidos y creo que es el momento para nosotros de ganar.
Doncs veurem què passa, ho sabrem a partir de les 9 de la nit. Clàssic Barça-Real Madrid a l'estadi del Camp Nou per un lloc a la final de Copa del dia 6 de maig a Sevilla. Recordo, amb 0-1 pel Barça d'avantatge del partit d'anada i amb l'arbitratge de Martínez Munera al camp i de González González al VAR. Busquem, per tant, les novetats dels dos equips. Començo amb el Barça. Helena Condis, hola, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Que el Barça ha guanyat els tres clàssics que ha jugat contra el Real Madrid en aquest 2023, però avui, per aconseguir l'objectiu, no li fa falta ni guanyar. Amb l'empat estaria a la final, encara que tu no pots plantejar mai un partit per empatar.
No, i Xavi mai ho faria. Això és el que també ens transmetia ahir en sala de premsa. Veurem quin Barça veiem, ja veurem, ja sabem que sortirà amb quatre migcampistes, però t'he de dir també que les hores prèvies a aquest partit es viuen amb una normalitat inusual, almenys aquí a Barcelona, potser perquè la gent ja veu que és el cinquè clàssic de la temporada, el sisè si comptem amb l'amistós d'estiu a Las Vegas, potser pel que deies, que el Barça ha guanyat tres dels quatre partits oficials, de la derrota del mes d'octubre al Bernabéu ja molts culers ni se'n recorden, tot i que Xavi repeteix que el Madrid és favorit, els números diuen el contrari, està per veure també quin plantejament fa Ancelotti al Camp Nou, potser perquè tampoc hi ha mosaic, que es trenca una tradició de 32 anys, però ha de ser un clàssic molt especial per diferents motius, perquè en funció del plantejament i del resultat que n'extregui el Barça aquesta nit, una victòria, un empat, l'acostaria al títol de Copa del Rei. També perquè serà l'últim clàssic que es disputi al Camp Nou abans de les obres. L'any que ve ja jugaria a Montjuïc, i perquè si no renova pot ser el clàssic en el que Busquets s'acomiadi i és el jugador que més n'ha disputat fins al moment.
Sí, sí, no, i perquè si tu aconsegueixes tancar la temporada amb la Supercopa, havent-li guanyat la Supercopa al Real Madrid en un gran partit, aconsegueixes guanyar la Copa del Rei i guanyar la Lliga, fas el triplet nacional, jo crec que és indiscutible que seria una magnífica temporada pel Barça.
Sí, escolta, i a més, em deia en Joan també, perdona, fons del cos tècnic, l'altre dia a Elx, que tenen la sensació que si guanyen aquest partit, si passen l'eliminatòria contra el Real Madrid i a sobre en victòria en aquesta eliminatòria de Copa, serà l'estocada definitiva pels Ancelotti, que els pot afectar també la Champions, que seria l'única competició en la que estarien vius, perquè la Lliga tots anem per fet que el Barça ja la té la butxaca.
Sí, sí. Escolta, l'11 està molt perfilat, està cantat, diria jo, no, Helena, o què?
Sí, 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 11 cantat i a més provat. Recordem les quatre baixes, Pedri, De Jong, Christensen i Dembélé, té Xavi els substituts clars, Ter Stegen en porteria, Araujo a lateral dret, sempre per frenar Vinícius, Valde lateral esquerra, parelles centrals per Koundé i Marcos Alonso, que l'anada de la Copa del Rei ja va jugar en lloc del central danès i ho va fer molt bé al Bernabéu. Al mig del camp, Busquets, amb Gavi, Sergi Roberto i Kessié, que són els golejadors del clàssic de Lliga del 19 de març. Sergi Roberto abans del descans i Kessié en temps afegit. I a dalt, Rafinha i Lewandowski. Recorda que els jugadors no es concentren, estan citats a 6:45 al Camp Nou.
El Camp Nou, que es va omplir pel clàssic de Lliga, i s'omplirà avui una altra vegada, no?
Sí, es va omplir amb 95.000 aficionats. Va ser la millor entrada de la temporada. Avui encara queden algunes entrades que van alliberant els socis a última hora, perquè potser se'n van de Setmana Santa abans del previst, i els preus més econòmics eren de 160 euros. I hi ha acreditats també 412 periodistes. Són 300 menys que el clàssic de Lliga, però és lògic, perquè la Lliga té molta més repercussió a nivell internacional, a nivell mediàtic, que la Copa del Rei.
Perfecte, doncs després ens veiem al camp. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Perfecte, fins ara.
Adeu. Així està el Barça, busquem ara com està el Real Madrid, que ha arribat aquest matí a Barcelona. Ho fem amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, dime la verdad, ¿el madridismo esta mañana de qué habla más, de la semifinal de Copa o de Luis Enrique y el Chelsea?
Hay de todo. Hay madridistas que hablan del partido de hoy, hay madridistas que hablan de la final de Estambul y hay madridistas, por supuesto, que les da muchísimo morbo el hecho de que Luis Enrique pueda dirigir al Chelsea en esta eliminatoria de cuarto de final.
Bueno, el morbo se dispararía hasta límites insospechados, ¿eh? Si Luis Enrique se siente...
Hombre, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, evidentemente. Se supone que el Chelsea va a ser más fuerte con Luis Enrique en el banquillo, aunque no va a tener mucho tiempo para trabajar, pero ya te digo, es un todo nada, es muy morboso. Sabes que a los madridistas les pone mucho eliminar a Luis Enrique, pero como te elimine el Chelsea, pues el dolor es doble.
Sí, sí. Bueno, eso ya llegará. De momento vamos a lo de esta noche, Miguel Ángel, que bueno, te pregunto por las novedades del Madrid, por un posible once de cara al partido de la noche.
Bueno, pues el equipo ha viajado esta mañana sin Florentino Pérez, que finalmente no viaja, como veníamos contando estos días. Repite lo sucedido en el Clásico de Liga del pasado 19 de marzo. Toda la plantilla menos Mendy está a las órdenes de Ancelotti, que creo que al final va a apostar por Kroos en el centro del campo.
¿Sí?
Así que eso me invita a pensar que Rodrigo no va a ser titular, que se lo va a guardar. La verdad es que el Madrid tiene bastante fondo de armario para este partido, porque si en el banquillo están Rodrigo, Asensio, Ceballos e incluso Tchouaméni, hay bastantes armas para lo que pueda deparar el partido, ¿no? Pero vamos, con la duda a lo mejor de Nacho, que yo creo que va a ser titular en la defensa, pues el once sería Courtois en portería, Carvajal y Nacho laterales, Militao y Álava pareja de centrales, y a partir de aquí pues sería Camavinga, Modric y Kroos en el centro del campo, Valverde, Vinicius y Benzema en la delantera.
La profundidad de banquillo, Miguel Ángel, que ya estuvo a punto de ser decisiva en el partido de Liga, porque cuando Ancelotti cambia, cambia el partido también, ¿eh?
Claro, es que ya te digo que tiene muchas armas, ¿no? El otro día completó un buen partido Asensio, que lleva 7 goles esta temporada. Ceballos también está en un buen momento de forma, te puede cambiar un partido. Si vas ganando, meter a Tchouaméni es una seguridad defensiva. Y por supuesto Rodrigo, ¿no? Que si al final se confirma esto, sería el gran sacrificado en el once titular. Pero Ancelotti también quiere mentalizar a sus jugadores de que a lo mejor el más importante de la noche no es el que inicie el partido, ¿no? Luego hay 4 o 5 cambios y los que entren también pueden ser decisivos.
Vale, Miguel Ángel, ya sabemos que el gran objetivo del Madrid es la Champions, pero estando tan lejos como está en la Liga, yo creo que a la Copa le da mucha importancia también, ¿no?
Sí, es evidente que la Copa ocupa el tercer lugar, que la Champions y la Liga son más importantes, pero bueno, si por ejemplo el Madrid acabara ganando la Copa y no la Champions, no sé si ese botín le serviría a Ancelotti para continuar en el banquillo, ¿no? Pero es evidente que ganar la Copa y sobre todo eliminar al Barça, después de que te haya ganado los tres últimos clásicos, es un plus, ¿no?
Muy bien. Vale, pues a ver qué pasa esta noche. Nos vemos luego, Miguel Ángel. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Las 3 i 20. A veure com ho viu el Dani García Lara, ex del Barça i del Real Madrid, entre d'altres equips. Dani, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, los tres últimos han sido para el Barça, pero en fin, cada partido ha sido una historia muy distinta. No sé qué guión prevés para el partido de hoy, Dani.
Bueno, al final el que tiene más necesidad y más urgencia pues es el Real Madrid, que tiene el resultado en contra. Es cierto que el Barça tiene bajas importantes, pero es que en ese tipo de partidos muchas veces importa poco cómo llegan los equipos o las bajas que hay, porque al final son partidos que cada uno es diferente, ¿no? Y bueno, lo mismo que el día de la Copa. El día de la Copa en la ida, al final te vas a con las bajas importantes que llevaba, el tipo de partido que se desarrolló y, bueno, la primera derrota del Bernabéu. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede en ese partido.
Sí, el Barça es verdad que lleva ventaja, Dani, pero si juega con eso en la cabeza seguramente se equivoque, ¿no?
Bueno, a ver, es complicado no jugar con el resultado porque al final es inevitable. Yeah. Todo el mundo lo tiene presente, tú sabes que es un resultado a favor y al final, aunque tú no quieras, acabas jugando de alguna manera con ese resultado. Pero es un resultado mínimo, es un resultado que te engaña y por lo tanto no te puede llevar a la relajación o al exceso de confianza. Jugas contra el Real Madrid y todos sabemos que si hay algún equipo capaz de competir y capaz de remontar un encuentro incluso sin jugar bien, es ese conjunto blanco.
Ahora hablábamos con Miguel Ángel de un tema que puede ser importante, que es la profundidad de banquillo. El Barça, Dani, sí, como decías tú, tiene bajas muy importantes y ahí el Real Madrid tiene un plus. Ahí en el partido de ida, cuando Ancelotti hace cambios, el Madrid está muy cerca de ganar el partido y hoy veremos qué pasa, pero igual se puede repetir la historia.
Bueno, al final lo habéis comentado, el momento de forma en el que llegan, sobre todo pues eso, Ceballos, Rodrigo, que para mí son jugadores determinantes, y que siempre te van a dar un plus cada vez que salen o de inicio o del banquillo, más también Marcos Asensio, ¿no?, que poquito a poco va recuperando también esa confianza de cara a gol. Pero también el Barça en el último partido ha recuperado gol con Ansu Fati y con Ferran Torres. Bueno, este partido que al final a lo mejor no tiene mucho fondo de armario porque tiene bajas muy significativas, sobre todo con Pedri, con Dembélé y De Jong. Pero bueno, es que ya tengo que muchas veces esos pequeños detalles o esos partidos que se prevén de una manera o se visualizan de una forma diferente, a lo mejor empieza el partido y el guión en el que nos encontramos no tiene absolutamente nada que ver con el que nosotros planteábamos, ¿no?
Muy bien, bueno, pues a ver qué pasa. Para terminar, sí, Dani, quiero comentar contigo también la noticia de la mañana. Está por concretarse, pero está, ¿no?, sí, está cerca Luis Enrique de coger el Chelsea, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Bueno, parecía que a lo mejor tenía más opciones, ¿no? El entrenador del Valle y bueno, parece que Luis Enrique va a estar ahí. Bueno, las paradojas de la vida, al final ese enfrentamiento también en Champions que tiene el Real Madrid, ¿no? Pues bueno, pues parece que le da un poquito más de morbo. En cualquier caso, bueno, es un entrenador de sobra capacitado para dirigir un club de esa envergadura y por lo tanto, si se consumara ese hecho, pues bueno, habría que felicitar a Luis porque parece que es un grandísimo club y un grandísimo entrenador.
Sí, señor. Dani, gracias por atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo. Buenas tardes.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo no tengo pa darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
Balón para Ibañez.
¡Qué puede valer una final! ¡Gol, gol, 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 gol!
Gol que vale una final. El gol de Pablo Ibáñez a 5 minuts pel final de la pròrroga classificava Osasuna per la final del dia 6 de maig a Sevilla, eliminant l'Atlètic Club a casa seva, a més a Sant Mamés. Estem a Pamplona, on imagino que estan avui de festa, amb l'Alberto Sanz. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, felicidades. Supongo que en Pamplona hoy no se habla de otra cosa, ¿no, Alberto, o qué?
Bueno, no se habla de otra cosa. La gente deambula por las calles con un poco de ojeras, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Ayer el equipo, a la que terminó San Mamés, atendieron los medios, se fueron a toda pastilla en autobús, dirección Pamplona, para llegar a las 3 de la mañana. De hecho, iban colgando en redes sociales los jugadores su ubicación en tiempo real para que la gente supiese a qué hora llegaban. Llegaron y, evidentemente, la Plaza del Castillo de Pamplona parecía eso un 6 de julio. Con el chupinazo y hubo una buena fiesta. Varios futbolistas esta mañana estaban desayunando con bastante buen aspecto después de la celebración de ayer, porque hay que recordar que hay enseguida jornada de liga. Pero sí, muchísima alegría y muchísima felicidad aquí en Pamplona, porque han alcanzado, para en Barcelona esto suena poco, ¿verdad?, pero la segunda final de su historia en más de 100 años.
Sí, sí. La última, bueno, la primera fue en el 2005, hace 18 Correcto. Años, contra el Betis, pero ellos es 1-2-1. Por tanto, entiendo que ya todo el mundo y Alberto ahí está, bueno, a ver cuándo sale el tema de las entradas, intentando ver qué hacer para hacerse con una entrada para la final del 6 de mayo, ¿no?
Bueno, no solo entradas, también viajes. Ahora mismo no hay trenes ya de Pamplona hacia Sevilla. Claro. Están ya mirando vías por Zaragoza, por Madrid. Está también el tema de los hoteles carísimo. La gente está escandalizada. Dos noches, dos personas, 700 euros, buscando apartamentos entre varias cuadrillas, varias personas del mismo grupo de amigos para tratar de dormir. Obviamente están queriendo aprovechar que hoy en Bilbao están cancelando muchos hoteles, así que tratando de estar aquí al rebote a ver si pescamos una buena habitación en Sevilla para disfrutar de una final. Una final que, lo decía ayer Arrasate, muy complicada. Decía que el equipo iba a intentar competir, pero que no sabía cuánto le iban a dejar competir, y es que el rival sale esta noche entre el Barça y el Madrid, casi nada.
Sí. Oye, el partido fue un sufrimiento para la gente de Osasuna, porque apretó mucho el Atleti, tuvo muchas ocasiones, dominó todo el partido, pero bueno, al final ese golito de Pablo Ibáñez y a la final.
El resultado claramente es injusto, ¿eh? El Atleti juega mucho mejor, sale mucho más enchufado, domina el encuentro, tiene dos ocasiones clarísimas Nico Williams, pero clarísimas, que no aprovecha, y cuando ya casi estábamos todo el mundo pensando y rezando a San Fermín para que vuelva a inspirar a Sergio Herrera, hay que recordar que Sergio Herrera en primera división ha parado la mitad de los penaltis que le han tirado, la mitad, ¿eh? Ha parado, creo que la cifra es algo así como de 24 y 48. Es una auténtica salvajada. Y ya estábamos pidiéndole a San Fermín que le diese inspiración a Sergio Herrera cuando Pablo Ibáñez marca un golazo desde la frontal. Por cierto, un golazo que luego en el partidazo de COPE reconocía que no lo había visto ni entrar. Que él le pega, sabe que va tan bien, que ya se va a celebrar directamente.
Sí, sí. Bueno, pues nada, Osasuna en la final. Vamos a ver si contra Barça o contra Madrid. Por cierto, si fuera contra el Barça, Alberto, esa semana tenemos entre semana el Barça-Osasuna de Liga y podría haber el fin de semana la final de Copa también, ¿eh?
Nada, mira, vamos a hacer una cosa. Hoy gana el Barça, que es algo importante, que el Barça gane el Clásico. Luego ganáis en Liga y ese día ganáis la Liga y nosotros ganamos la Copa. Y yo creo que la felicidad la podemos
repartir.
La Copa. Claro, la Copa de Osasuna y la Liga al Barça la celebramos el 6 de julio aquí, en el Ayuntamiento de Pamplona, en San Fermín, con un pañuelico.
Lo siento, Alberto, pero creo que los culés no te van a firmar eso.
Que lo piensen, que le den una vuelta.
Un abrazo, Alberto, gracias.
Un abrazo, que no se precipiten ni que lo piensen, ¿eh?
Chao, que vaya bien.
Chao, chao.
Hasta luego. 3:28, ara Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Pablo Ibáñez i la seva volea supercol·locada a l'esquerra del porter de l'Atlètic Club de Bilbao. I l'explosió dels centenars de seguidors navarresos a Sant Mamés, els milers a Navarra, molts concentrats a la sala central de Pamplona, un ampli espai tipus gastrobar o discoteca que hi van embuixir a 11:45 de la nit. L'explosió del xupinazo o els encierros, comparable amb el que es va viure ahir després de la volea de Pablo Ibáñez. Pablo, nascut a Pamplona, un producte de la pedrera de Tajonar, exemple de bon treball que es continua al primer equip de futbol de la mà de Iagoba Arrasate, un biscaí de Berriatua que ha eliminat l'Atlètic Club de Bilbao al mateix Sant Mamés. Arrasate, un entrenador normal que treballa sense vestides ni fa tuits, un entrenador que quan acaba els partits el Sadar està a les afores del camp amb el seu fill parlant amb la gent. Porta 5 temporades a Osasuna des que la temporada 18-19 va pujar l'equip navarrès de segona a primera divisió. Un exemple de professional. Imatges enmarcades de Pablo Ibáñez i Arrasate on treu el nas també al costat d'ells Juan Carlos Unzué, que està gaudint del brillant present 2-1 que tant de bo es trobi a Sevilla el dia 6 de maig amb el seu Barça.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Carrel d'això em feies caure en una cosa ara, que és que si la final és Barça o Sassuna, Abde, en principi, no podria jugar aquesta final, no?
Sí, per contracte està escrit que Abde no es pot enfrontar al Futbol Club Barcelona en partit oficial, així que no podria jugar a la final de Copa del Rei si el Barça passa aquesta nit a la final, ja que Osasuna ja està a la gran final de la Copa. Evidentment, tot si passés això, podríem parlar Barça i Osasuna i arreglar-ho i que Abde jugués. Però a hores d'ara, per contracte, Abde no pot jugar contra el Barça, així que es perdria aquesta gran final i aquesta gran cita. I és titular indiscutible a Osasuna.
Sí, sí. Un parell de coses més en clau Barça abans del debat. Víctor, que el Barça ha demanat el canvi d'horari del partit contra l'Atlètic de Madrid, que en principi s'ha de disputar el dia de Sant Jordi a 4:45 de la tarda, no?
Sí, en ple Sant Jordi. Trenca tot el dia perquè trenca la prèvia de del partit, el propi partit, que és un Barça-Atlético Madrid, ni més ni menys, i la sortida al Camp Nou. Trenca absolutament aquesta jornada, una jornada festiva a Barcelona, i a més això s'ha de sumar que també coincideix diumenge, i serà vora les 4 de la tarda, la gran final del Trofeu Conde Godó. O sigui que hi ha tot de cites a Barcelona, i evidentment el Barça el que volen i esperen és que la Lliga canviï aquest horari, que no ho posi a 4:45 de la tarda aquest diumenge 23 d'abril per no trencar amb un partit, que és un partit un Barça-Atlético de Madrid, trencar una jornada tradicional festiva a Barcelona com és Sant Jordi, i on tothom ve, a més, a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, de tots els pobles de Catalunya per gaudir d'aquesta festa.
El Barça vol canviar l'horari, però ja us avanço que no serà gens fàcil, per tant no ens fem gaires il·lusions. I una cosa més, Víctor, que estem pendents del futur de Leo Messi i hem de parlar de l'oferta astronòmica que li arriba a Leo Messi procedent de l'Aràbia Saudita.
L'explicava i el periodista italià, expert en mercat de fitxatges, el Fabrizio Romano, al seu compte de Twitter, informava que l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita li ha fet una oferta a Messi de 400 milions d'euros per temporada, per any. Recordem que en aquesta lliga hi està jugant Cristiano Ronaldo, i tot i això Fabrizio Romano afegeix que la prioritat de Leo Messi segueix jugant a Europa i que el Barça està pendent del fair play de sempre, el malmès fair play financer, per poder fer-li una oferta i obrir aquestes negociacions per un possible regrés de Leo Messi a Barcelona. El contracte de Messi amb el PSG acaba el 30 de juny d'aquesta temporada i de moment no fa cap símptoma de renovar i de seguir a París. De fet, l'equip i Radio Monte Carlo, que són mitjans propers al Paris Saint-Germain, informen ja aquesta setmana que hi ha poques opcions de que Leo Messi segueixi a França, perquè el PSG li demana una reducció salarial, ja que no poden mantenir aquest trident de Mbappé, Neymar i Leo Messi. A més, amb la selecció d'Argentina té Leo Messi a l'horitzó, la Copa Amèrica el 2024, d'aquí un any, i per què no, veurem el Mundial de 2026 a l'horitzó.
Necessito fer una pausa, que m'he marejat amb la xifra que acabes de donar. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat quan passen 33 minuts de les 3 de la tarda amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs.
Assombrado estic.
Assombrado amb què?
Amb tot.
Amb tot. Amb els 400 quilos, amb Luis Enrique al Chelsea, amb què?
Tot és una mena de porro global.
Sí, sí, sí. Ara comentem el porro global. Deixa'm introduir també al Jacinto Vicente. Hola, Jacinto, muy buenas.
Me acabo de marear más ya.
Sí, sí, cómo viene la actualidad. Tú. Oye, comentemos primero lo de Luis Enrique, Tomás, que home, a las portas de una eliminatoria de Champions, Chelsea-Real Madrid, que Luis Enrique pugui anar allà, home, el morbo està servit, eh?
Home, ja és el que faltava. Sí, sí, ja el número extraordinari. O sigui, primer Luis Enrique, i si elimina, si guanya Guardiola, ja suposo que l'entrenador de la final seria el Tata Martín, el rival, no? Bueno, sí, està molt bé, això. Sí, no sé, noi. Bueno, home, seria un parell, seria un gran destí, no?
Sí, home.
Que és allò que no... És un club que els últims anys una mica convulso, però no fa tant va ser campió d'Europa, no?
Sí.
Però, home, que és una gran plaça, vages, home.
Sí, sí, i con una plantilla, Jacinto, brutal, que ara repassava la plantilla del Chelsea: Mendy, Kepa, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella, Kanté, Mount, Sterling, Pulisic, Ziyech, Joao Félix, Auba. Material tiene, o tendría, vamos, que no está cerrado.
Material tendría y posibilidad de que en próximos años tenga más.
Claro.
Porque con ese material este año no le está yendo bien al Chelsea. Y supongo que si acepta entrar allí, bueno, evidentemente no va a ser por cuatro partidos, iría supongo un par de años mínimo, con lo cual para el año que viene le van a dejar hacer y deshacer lo que él quiera.
Sí, sí. Sí, sí, con esa eliminatoria a la vuelta de la esquina contra el Real Madrid, Jacinto, ¿eh? Que no veas, bueno, la literatura que nos da eso, ¿eh?
Sí, interesante. O sea, la verdad es que descoloco un poco que pongo al Madrid, porque con Potter era muy claro cómo iba a jugar el Chelsea y aún jugando como más o menos, sin variar mucho, que podría jugar Luis Enrique, porque tampoco va a tener tiempo a hacer maravillas. Solo ya la mentalidad, un poco el carácter, es muy diferente. Entonces, al Madrid, evidentemente, le va a descolocar un poco por el tipo de juego. Y al Chelsea, pues bueno, lo típico que se haga siempre de entrenador nuevo, pero en este caso concreto con las características especiales de Luis Enrique, sí que es un entrenador que a muy corto plazo puede mover algo a nivel psicológico.
Ara falten, estic veient aquí el calendari perquè no sé el dia que visc, falten 6 dies per aquest partit.
No, és la setmana que ve, clar.
És el dia 11, això, no?
Sí, sí, clar. Sí, sí, no, sí. Si això ja està aquí. És a dir, que s'hauria de tancar ja i que l'agafés ja. Que suposo que
seria... que firmi baix al Bernabéu directament.
Sí, sí. Bueno, de moment tenim avui el clàssic. A veure, Tomàs, que són partits d'aquells que ara parlarem, que pot passar i tal, però és que pot passar qualsevol cosa. Perquè els tres últims els ha guanyat el Barça, però han estat tan diferents que a saber avui què passa, no?
Hombre, t'has de quedar amb les dades pures i dures. El Barça comença un partit que, a més, és un clàssic, a casa seva amb 1-0. Bueno, però escolti, avantatge la té, el Madrid ho té tot al revés. Va a camp de fora, només que el Camp Nou, un gol a baix. Ara, només que això. Vull dir, el partit de Lliga, per un mil·límetre, es posa 1-2.
Sí.
Bueno, pues 1-2 anirem a la pròrroga, no? Sí. Per tant, pues, home, sí que una certa, una lleugera avantatge amb el Barça. Hi ha baixes importants, que això també s'ha de tenir en compte, però que sí. Hi ha una avantatge, però que, home, és de tontos pensar que és definitiu, no?
Sí, sí. Jacinto, ¿cómo lo ves? A ver.
Tengo curiosidad por ver la alineación del Madrid.
Ya.
O sea, no sé si va a optar por salir de entrada con lo más clásico, con cuatro centrocampistas.
Según Miguel Ángel Díaz nos ha contado, en principio él cree que va a hacer lo de siempre. O sea, la alineación clásica.
Yo creo que sí. Si sale con la alineación clásica, luego pueden hablar aquello de que igual han perdido la primera parte. Entonces, no perder de que ya vaya más a 2-0, me refiero de que igual no han empezado a apretar del todo hasta que no llegas una parte, y eso es peligroso. Entonces, yo creo que por estado de forma, Rodrigo ahora mismo está es quizá el segundo jugador más en forma del equipo. Y creo que realmente es un partido donde el Barça, con las bajas, sí que parece que es más clara la alineación. Lo único podría ser Ansu Fati, pero no me extrañaría mucho.
No creo.
Yo creo que va a ser lo típico,
sí.
Aunque tenga bajas. Y el Madrid, jugando con los cuatro centrocampistas, el problema que yo les veo es que Kroos y Modric no están ni siguen estando al nivel necesario. Parece que Benzema el otro día sí metió 3, pero es que no va a valer. Igual que Lewandowski metió 2 contra el Elche. Entonces, me da la sensación de que el medio campo del Madrid, que en condiciones normales es un gran medio campo, no está ahora mismo al mismo nivel de siempre, con lo cual igual debería apretar, creo, un poco más con Rodrigo, y al Barça le costaría un poquito más ese punto, porque Valde, con Rodrigo, yo creo que si Rodrigo se mete para adentro, le va a costar un poquito más esa marca ahí. no lo sé. O sea, yo me da la sensación de que jugando los dos a lo mismo, es lo que se toma. El Barça sale con 0-1, con lo cual, minuto que pase, minuto que gana.
Sí, és veritat, Tomàs, que Ancelotti se li reclama des de fa temps que toqui coses i tal, però quan arriben els partits grans li costa canviar, eh? Li costa, eh?
Ell jo crec que ha arribat a la conclusió de que com el futbol és histèric, si guanya alguna cosa continuarà i si no el fotrà al carrer, i ell té un agraïment etern amb aquesta gent. Ja. I així, si me hundo, me hundo con ell.
Morirà amb això, si ha de morir.
I a mi em dóna aquesta impressió de que oi, aquest home, quan ve al Madrid, que no ho espera ningú, perquè ell venia de l'Everton, em sembla recordar, i de més, no? Una segona part d'ella ja extraordinària, conya, acaba en, vamos, lo de l'any passat, és difícil de repetir, no? Home, jo sí que penso com el Vicente, que si a ti tu poses Valverde, Tchouaméni, Camavinga i un dels dos veteranos, pues t'apanyes bé, o directament Rodrigo, no? Però és que jo crec que té una cosa de dir que havia aquí, nos hundimos todos juntos, pues nos hundimos, i que no té aquesta mena de valor de dir estos dos se van, o un dels dos se va a la banqueta. Potser sí, no? Perquè aquí els que el quedaven per liquidat per avui era Kroos. Sí. O sea, Modric no va jugar l'altre dia. I Kroos sí, i deia, pues el que sale és Kroos, potser sí, no sé. Sí. Ara jo estic d'acord amb l'Ore de Rodrigo, perquè a més una cosa, et falten gols. Has de fer gol, almenys has de fer un per a la pròrroga, si no et fan més. Ara, és un partit que el Madrid, com a poc, jo estava comentant el partit de l'Osasuna, dic, li falta un gol. Si no marca, normalment és mort. Pues el Madrid el mateix, has de fer almenys un.
Sí. El tema, Jacinto, también, que lo hemos comentado durante el programa, es que saque el once que saque, el Madrid tiene un cambio de ritmo, tiene artillería en el banquillo, y eso el Barça no lo tiene. Y eso en el partido de ida al final, digo, en el partido de Liga, en el Camp Nou, al final al Barça le sale cara, pero cuando el Madrid hace los cambios, la sensación era que el partido era para el Madrid, ¿eh?
Yo ahí tengo la sensación de que, a ver cómo lo explico para que se entienda, que en la segunda parte, cuanto menos valiente sea Xavi, igual más garantía tiene de poder hacer frente a ese cambio de ritmo. Me explico. En Liga, lo que hablamos, yo recuerdo el partido de Liga que dije, lo que ha hecho Fernando Ancelotti ha dado una pista de lo que puedo hacer el día de Copa. Lo cual el Barça ya lo ha preparado. Entonces yo creo que es un partido, incluso por lesiones, donde el Barça, la alineación parece muy clara, pero que la segunda parte, yo más que sí, que va a tener que sacar a Ansu Fati, que tiene a Ferran, pero yo creo que sí que es un, según cómo vaya el partido, como lo que sí que tiene el Madrid es ese físico, que en ese sentido sí que tiene ese punto por encima, es un día donde el experimento de Eric García, que por cierto nosotros lo dijimos aquí en septiembre, sí, que está grabado,
sí,
lo de Jordi Alba igual de doble lateral, son es un día para hacerlo sin miedo. O sea, yo el pudor este de decir, oiga, usted es que luego me van a criticar y tal. Yo creo que según como el partido, en el momento en que el Madrid quiere hacerse cambio de ritmo, el Barça lo vio en Liga, lo que hizo el Madrid, allí no quiso hacer ese punto. Entonces yo creo que si llega un momento en que el Madrid te saca a Rodrigo, te saca a Asensio, te mete a Tchouaméni, te saca físico...
Tú ahí tienes que contrarrestar tapándote un poquito.
Es el día para no tener miedo en taparte un poco, sea con un desviado de lo de atrás, sea con el desviado. No tener la mentalidad muy muy profunda de, es que si el Madrid saca a Rodrigo, yo tengo que sacar a Ansu Fati. Porque,
no. No ir al intercambio de golpes.
El físico pierdes.
Ya, okay.
Això, hem de tornar sempre als clàssicos. I José María Magurelli, amb Gloria Esté, li va dir a l'Auritzen, recent arribat a Barcelona, que va fer unes declaracions, que va dir, me gusta el espectáculo. I el va trucar i li va dir, oiga, Rubio, cuando estemos 3-0, se baja usted los pantalones, verá que espectáculo. Ja, llavors, si el Barça decideix donar lliçons, que no està per això, possiblement l'eliminaran. Yeah. Si juga un partit, perquè el denostado partit del Bernabéu, escolti, com tenia que jugar aquella nit? Yeah. A més, amb un rival que també s'ha equivocat totalment. Pues que, oiga, és que nos defendimos. Oiga, s'han confessat ja? Bueno, suposo que estaran tots absueltos. 1-0 cap a casa. Yeah. Ah, és molt excitant aquest debat, no?
Sí, sí.
I és veritat, perquè a més, costa, no tens el De Jong, tens, yeah, una sèrie de tios pues, que en un moment determinat tenen la pilota, t'han marcat un ritme de joc, i a més, pues, oiga, a veure com serà el rival, i jo, oiga, que qual tens l'objectiu? La final, pues, escolti, faci el que ha de fer-ho.
Molt bé.
Així que ho deia fotre invents malament.
A veure què passa, senyors. Ho deixem aquí de moment, Tomàs. Jacinto, rei, gràcies als dos,
Vinga,
una abraçada.
Que vagi molt bé, igualment. Seguim.
El Barça vol el doblet i està a un pas de la final de Copa. Arriba un altre clàssic que viurem
amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça-Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pol Irincón, Fernando Morientes,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Arribem a 3:15 i parlem ara de l'Espanyol, que estem en la setmana. Luis García, avui segon entrenament preparant el debut de dissabte a Cornellà al Prat contra l'Atlètic Club. Tenim al telèfon a l'home que va apostar per ell per primera vegada com a tècnic, que és el Carles Domènech, que és el director executiu de l'ADAM. Carles, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tu vas ser l'home que vas fitxar Luis García el 2019 pel juvenil de l'ADAM. Et preguntaria d'entrada, Carles, per què el vas triar ell?
El vaig dir ahir perquè tenia molt bones referències del curs d'entrenador. Em van parlar molt bé tant la gent que feia el curs com els seus companys de promoció. Però molt bé vol dir molt bé. Vull dir, com destacar-me com un dels millors d'aquella promoció. I aleshores, un cop sabent que òbviament que viu a Barcelona i tal, per tant, jo buscava entrenador i em vaig reunir dues vegades amb ell i em vaig tenir prou.
Sí. Què et va convèncer, Carles?
Em va convèncer la seva professionalitat, la seva idea de joc, la seva manera d'entendre el futbol, d'entendre la nostra filosofia, i aquella imatge que teníem del jugador visceral, un cop parles amb ell des del punt de vista ja formatiu, des del punt de vista futbolístic, vaig veure que podia ser un entrenador ideal pel nostre projecte.
Escolta, i va complir les expectatives, va estar 3 anys a l'ADAM i va fer molt bona feina, eh?
Va fer molt bona feina, perquè nosaltres, més enllà de poder guanyar, és molt difícil que nosaltres guanyem campionats amb rivals com Barça, Espanyol, Girona, Saragossa, Mallorca, tots aquests equips, és molt difícil que nosaltres guanyem títols. Però el que sí que ens obliguem és a competir contra tothom i a jugar, a intentar jugar millor que el rival. I això ho vam aconseguir amb el Luis. És una filosofia que tenim al club i que el Luis va agafar de seguida i que, a més, la porta innata. Jo crec que ara possiblement no, però a la llarga veurem a un espanyol que intentarà jugar bé futbol. I amb nosaltres va funcionar més enllà que l'últim any, mira, vam quedar tercers, no que sigui per ocupar el rei i eliminar el Barça. Sí. Vull dir que tot va ser en final feliç, per dir d'alguna manera.
Escolta, ampliem això. Com li agrada jugar? Com creus o com visualitzes que pot ser el seu espanyol, Carles?
Però no l'espanyol d'ara, eh? Jo crec que el Luis és suficientment intel·ligent i sap el que té entre mans. Per tant, ara possiblement veiem un equip pràctic que intenti treure punts i que intenti salvar la categoria. Vull dir, jo crec que és molt difícil que ara jutgem el Luis pel futbol que veiem. Tot i que d'entrada, ell és dels que pensa aquesta premissa tan tonta, però alhora tan veritat, que és que es guanya més jugant bé que jugant malament. I aleshores jo crec que intentarà jugar bé, intentarà ser propositiu, intentarà buscar el rival, intentarà tenir la pilota, però al final també has de mirar què tens. I aleshores jo crec que jugarà molt amb les eines que té en aquest moment, més enllà de que la temporada que ve intenti portar-les més a la seva visió de joc.
Uh-huh. Escolta, heu fet un documental de l'estada de Luis García a l'ADAM, on apareixen xerrades del míster, els nanos, abans de començar els partits, i si hem parlat del seu aspecte futbolístic, també tinc la sensació que és un motivador nat, no?
És un motivador, és un tio que encapçala projectes, és un tio que lidera, però una cosa bona que té, i almenys des del meu punt de vista, i que ens va passar a nosaltres, és que lidera la victòria i lidera la derrota. No. O sigui, va saber trobar la mesura justa de que al final ara som un grup professional, no? Però amb nosaltres estem parlant de grup de nanos de 18 anys. Mm. I va saber gestionar perfectament aquesta situació. I ja et dic, un tio que de seguida motiva, va engrescar els nanos. Clar, vam arribar un moment de que quan estàvem jugant la Copa del Rei, clar, aquests nanos era una experiència que no havíem viscut mai i que possiblement uns quants, o la gran majoria, no ho tornin a viure. Per tant, això no ho oblidaran mai.
Escolta, i si el grau d'implicació en tots els projectes d'un estat és el màxim, imagina't el que pot ser estar a casa seva, com l'Espanyol, no?
Correcte, perquè al final la il·lusió de la seva vida era ser entrenador a l'Espanyol. I aleshores, a vegades em pregunto o em pregunten si aquest era el millor moment. No, tu no pots estar pensant en la vida quin és el millor moment, perquè no tothom té la capacitat de poder triar quin el moment. Per tant, ha d'aprofitar el moment i amb ell hi ha arribat ara. Jo crec que... A més, tampoc crec que li pugui la pressió, perquè és un tio que jo crec que farà... Si els primers projectes li surten bé, jo crec que és un, té la pinta de ser un entrenador que farà una carrera llarga.
Molt bé, Carles. Molt bé, Carles. Escolta, deu ser un orgull també per vosaltres, no veure que en el seu dia veu triar Luis García i que la veu encertar i que avui està a la banqueta d'un equip de primera divisió, no?
Sí, amb la mesura de que quan tenim jugadors que també els hi va bé en el futbol, estem molt contents, però al final el que nosaltres intentem a tothom que passa per casa, que li vagi bé a la vida. I, òbviament, no tothom arribarà a primera. Bueno, al revés, et diria, molt poca gent arriba a primera. Mm. Per tant, és molt important, sobretot, que mentre estan amb nosaltres, almenys perquè jo parlo només de nosaltres, la gent s'ho passi bé i sigui feliç, perquè si no fas el recorregut sent feliç, no serveix de res. Ja et dic, és molt complicat, també per Luis era complicat arribar a una banqueta de primera divisió, i mira, no ha triat gaire i ho ha aconseguit, entre altres coses, perquè té aquesta manera de que clau, vull dir, quan et seus amb ell, t'atrapa i dius, aquest tio funcionen les coses.
Molt bé, doncs felicitats per la part que us toca, Carles Domena, gràcies per atendre'ns i una abraçada,
Que vagi molt bé, molta sort, adéu.
Voleu anar dissabte a Cornellà al Prat, al debut de Luis García? Sí? Doncs tinc dues entrades dobles per les dues primeres trucades al 93-270-37-77. 93-270-37-77. Avui a traïció, sense avisar. Actualitat del Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Dos partits a Reniel han caigut, no?
Sí, el que s'esperava per aquesta expulsió. Mira que és complicat que t'expulsin sense estar dins del terreny de joc. Doncs això és el que li va passar a Reniel al derbi de dissabte al Girona Espanyol. Minut 71, estava escalfant al costat d'un dels assistents d'Ortizàries, que va fer un arbitratge lamentable, i dic, tal i com ho posa l'acte, en castellà, li va dir Reinier a l'assistent, eres malíssimo, malíssimo. Raó no li falta a Reinier, però és que està de pega.
No li pots dir.
També et dic que hauríem de mirar també la reglamentació. Si per dir això, tant d'expulsar en vermella directa i tant de caure dos partits, ens ho podem fer mirar, perquè hi ha a vegades entrades més salvatges que no són sancionades amb dos partits ni molt menys. Vaja, que no jugarà contra el Barça el dilluns, contra l'Elx el diumenge 16 d'abril a les 2 de la tarda a Montilivi. És un jugador que és molt talentós però que no li acompanya el seu rendiment, perquè des del mes d'octubre, finals del mes d'octubre, entre les lesions, anava a entrar contra l'Atlètic de Madrid, es va lesionar Aleix García, va deixar d'escalfar i ara l'expulsió, la veritat és que està de pega. Un jugador cedit pel Real Madrid que està d'Erasmus a Montilivi i va començar molt bé, però el rendiment és en caiguda gairebé lliure. Jornada important la d'avui perquè ha tingut entrenament a portes obertes al Girona i després hem sentit a Gazzaniga. Mirem cap al dilluns, no, Batllori, que és el partit en dilluns de Pasqua que tanca la jornada de Lliga, la número 28. Gazzaniga, el porter del Girona, diu això.
Nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, nuestro juego. Bueno, como seguramente lo dijo Michel, lo va a decir. Y nada, a ser valiente, a jugar bien, porque si somos valientes y jugamos mal no va a servir de mucho, pero bueno, la idea es mantener siempre el estilo nuestro.
M'agrada aquesta frase. Ser valent, però jugar bé, perquè si ets valent però no jugues malament no serveix de res. El dilluns aquest Barça-Girona al Camp Nou.
Tancarem el bloc dedicat al futbol amb un apunt del Barça femení, que hi ha febre per a la semifinal de Champions contra el Chelsea. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, serà el dia 27 d'abril a 6:45 al Camp Nou i ahir es van posar a la venda les entrades a la web del club amb preus que van des dels 13 als 31 euros i per als socis doncs, podran adquirir fins a 4 entrades al 50%. Amb aquesta promoció, el Barça busca superar la xifra de les 56.000 persones que van anar a veure el partit contra la Roma i seguir fent història doncs, omplint el Camp Nou. Com deies, hi ha febre per la Champions i s'espera una molt bona entrada perquè, de fet, en només un dia ja s'han esgotat entrades en tres zones del camp, o sigui que s'espera bastant ple el Camp Nou. Un partit que no només és especial per ser unes semifinals de la Champions, perquè el Barça podria recuperar a Mariona, que ahir ja va entrenar amb el grup, i a l'Alexia Putellas, que ja entrena amb l'equip des de la setmana passada, tot i que en el cas de l'Alexia doncs, bueno, és més complex degut a la gravetat de la lesió. A més, podrien arribar sent ja campiones de Lliga, perquè recordem que si el cap de setmana vinent el Barça guanya l'Atlético i el Madrid perd o empata contra el Betis, revalidarien el títol de Lliga a falta de 5 jornades per acabar. Per tant, un partit molt emocionant i amb molts incentius per anar i en el que segur que les de Giraldez tindran un gran suport al Camp Nou.
Gràcies, Paula.
A tu.
Fins aquí al futbol.
Jueves Santo.
11:30 de la noche.
Comienza la noche luminosa.
A lo largo de la madrugada te llevamos en directo a las procesiones que recorren España.
Es el Nazareno, ¿no?
Sí, el año pasado llevé una.
A partir de las 2, la madrugada desde las calles de Sevilla.
Ha entrado la crucería de la Macarena.
Y a las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila. Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Parlem de bàsquet, Albert, que avui estem pendents del Manresa, eh?
I de la Champions del bàsquet, que és la tercera competició europea en importància. Arrenca el play-off de quarts, Lenovo Tenerife Baxi Manresa. El primer partit, el millor de 3, és l'eliminatòria al Santiago Martín a partir de 2:00 del vespre. Recordem que el conjunt canari és el vigent campió, que és la reedició de la final d'aquesta competició de la temporada passada i que l'últim precedent a la Lliga Endesa és una victòria del Tenerife 100-87, tots disponibles al Baxi, que està potser en el millor moment de la temporada, 3 victòries seguides, 13 jugadors han viatjat, n'ha de descartar un Pedro Martínez. Dali García és jugador del conjunt del Bages.
No importa gaire si és un partit de CB o de Champions, simplement concentrats en guanyar el pròxim partit i res, jo crec que afrontem aquest partit en un dels millors moments de la temporada, si no el millor. Estem en bona dinàmica, tant en ACB com a la Champions, així que bueno, jo crec que estem preparats per intentar saber fer el següent pas.
Doncs a partir de 8:45 del vespre tens el clàssic, però també un ullet posat, aquest Lenovo Tenerife Baxi Manresa.
Clar que sí, gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, que el Barça s'ha proclamat campió de Lliga, van 13 consecutives. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Sí, el Barça necesitava 2 resultados para proclamarse campeón de Liga y se dieron ambos. Los azulgrana ganaron al Valladolid en el Palau y el Granollers perdió en Benidorm. De esta forma, el Barça suma su Liga número 30, la 13ª de manera consecutiva y a falta de 7 jornadas para el final, demostrando que a menos que salga un equipo con aspiraciones de plantarle cara, el dominio de los barcelonistas en competiciones nacionales va a prolongarse durante muchos años. Antonio Carlos Ortega, técnico azulgrana.
La machada. No solo los 13 consecutivos, es como se ha hecho, ¿no? Y creo que este año ha sido todavía con más autoridad que la temporada pasada y bueno, seguir manteniendo el nivel y pensando lo que nos viene ahora que estamos en la parte final y más importante de la temporada. Hay que estar muy satisfecho, el equipo se lo toma muy en serio y nosotros hacemos nuestro trabajo con la mayor seriedad posible, ¿no?
Al Barça solo le queda un título por delante, que es la Champions, competición de la que es el actual bicampeón. De conseguirla, cerraría un año casi completo después de que perdiera la Superglobe ante el Magdeburgo el pasado mes de octubre.
Ok, y en Fútbol Sala estamos pendientes de Sergio Lozano. ¿Qué pasó? ¿Hay pruebas, Juan? Nos tememos lo peor, ¿no?
Sí, a las 3 tenía que haber pasado Lozano las pruebas para confirmar la lesión que sufrió en el partido de Copa del Rey ante el Palma y que apunta a ser una nueva rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, la que sería cuarta en su trayectoria profesional en la misma articulación. El parte médico saldrá aproximadamente en una hora y de confirmarse la gravedad, el búfalo estará entre 6 y 8 meses de baja, por lo que volvería a las pistas al final del presente año el club. Por cierto, ya sabemos que no tiene intención de fichar a ningún jugador como sustituto antes de que acabe la temporada, ya que entiende que tiene plantilla suficiente potencial para afrontar esta final de Liga. El único título que queda en juego es el de Liga, además de los recortes económicos en las secciones que harían inviable incorporar a un jugador de la calidad del capitán barcelonista.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gen, superstar.
Me va el ritmo, me va la adversidad. Soy así de gilipollas, porque en vez de irme y disfrutar de mucho más de las victorias, a mí me va el baile. Si no te gusta mi estilo o no les gusta mi estilo, me importa un bledo.
Ara t'explico més de Luis Enrique, però 2005 va ser l'última vegada que Osasuna va jugar a la final de la Copa del Rei. Saps què va passar el 2005?
No.
Va guanyar el Mundial de Fórmula 1.
Ah, sí?
Fernando Alonso. Sí, senyor, va ser campió del món de Fórmula 1 el 2005, l'última vegada que Osasuna va jugar la final de Copa. Lo de Luis Enrique, informa Fernando Evangelio. Chelsea y Luis Enrique ya han hablado. No habrá decisión inminente. Al parecer, hay dudas dentro del cuerpo directivo del Chelsea entre Luis Enrique y Nagelsmann.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes. Què passa avui? Creieu la majoria que el Barça, el 62%, ha de seguir Catoira? Creieu el 95% que no? Valoreu la temporada de Gazzaniga? La majoria, el 55%, li doneu un notable. Avui a Tiempo de Juego amb el clàssic de Copa. Que vagi bé.